ara mateix la normalitat podríem dir que és gairebé del 100%, i sobretot un dels elements que ens preocupaven, que eren les escoles, el retorn als centres educatius, funciona la normalitat, tots tenen llum.
Després de l'apagada generalitzada a tota la península, l'Hospitalet recupera la normalitat, el subministrament elèctric s'ha anat restablint progressivament i ja hi ha llum a tota la ciutat. Bona tarda. Des d'ahir la tarda i fins aquesta matinada s'ha anat restablint progressivament el subministrament elèctric a la ciutat després de l'apagada que ha afectat, recordem, a tota la península i que marca precisament avui els titulars de la jornada. Comencem. La represa del servei elèctric ha fet que aquest matí els centres escolars hagin pogut obrir amb normalitat. Pel que fa al transport públic, el servei de metro i ferrocarrils de la Generalitat funcionen correctament, a excepció de Rodalies, on encara hi ha afectacions.
Tot amb normalitat. Hem vingut amb l'autobús sense cap problema i l'escola oberta.
Era l'expectativa a veure què podia passar, però bueno, parece que todo está en la normalidad y nada, a ver qué nos depara el futuro.
M'he aixecat simplement al despatx, hem encès el servidor, tot funcionava bé i ara me'n torno cap a casa a dormir com Déu mana.
El projecte en dansa del Col·legi Pare Enric d'Osor ha sortit al carrer per donar a conèixer el treball que els alumnes de primària han dut a terme al llarg del curs. La demostració ha omplert la plaça de la Cultura de Bellvitge.
Creiem que és molt important generar el caliu, l'apropament amb les famílies, amb el barri, és molt important també la relació amb el barri, i creiem que tot el que passa a l'escola s'ha de transmetre fora al barri.
En esports ens centrarem en els jocs escolars que ja inicien el tram final de la temporada. És el cas de les disciplines individuals, com ara la natació, els escacs i el tenis taula.
Destacar que la participación en todas las disciplinas pues ha aumentado. Una de las cosas más importantes a destacar es que la participación femenina en disciplinas que normalmente no ha habido participación, este año sí que la ha habido, esta temporada.
L'Hospitalet ha recuperat avui la plena normalitat després de la situació d'emergència viscuda ahir a causa de l'apagada de llum generalitzada a tota la península Ibèrica, un episodi que va deixar sense electricitat durant unes hores a milions de ciutadans i va afectar també a diversos serveis bàsics. Després de la darrera reunió del Centre de Coordinació Operativa Local, el CECOPAL, ha decidit rebaixar l'estat d'alerta a situació de prealerta.
La jornada ha començat amb normalitat a la ciutat després d'una nit on no s'han registrat pràcticament incidències. La ciutadania ha viscut amb calma i paciència la situació, tot esperant que l'electricitat tornés mica en mica a les seves llars. Un comportament i un civisme que l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha agraït. A primera hora del matí, amb el subministrament recuperat, els centres educatius han obert les seves portes puntualment i els serveis bàsics funcionen amb regularitat.
Malgrat alguna petita incidència que ja s'està solventant i s'està treballant amb ella, però ara mateix la normalitat podríem dir que és gairebé del 100%. I sobretot un dels elements que ens preocupaven, que eren les escoles, el retorn als centres educatius, funciona la normalitat, tots tenen llum, estem també garantint que aquelles que tenen cuines, que el menjar no s'hagi fet malbé per garantir també l'àpat dels més petits.
David Quirós ha destacat la tasca essencial dels cossos de seguretat, els serveis d'emergència i el personal dels centres mèdics i hospitalaris, que des de les 12 del migdia d'ahir han estat al peu del canó per atendre, respondre i solucionar incidències.
Traient gent d'ascensors, després també col·laborant amb alguns edificis que no tenien ascensors perquè gent gran amb mobilitat reduïda pogués baixar o pujar, i a partir d'aquí doncs també hem pogut donar cobertura en aquest sentit a una mare i una filla de la Granada del Penedès que venien a visitar-se a l'Hospital de Bellvitge per unes proves de cor i que es van quedar sense poder tornar al seu municipi.
L'apagada generalitzada a la xarxa elèctrica espanyola va provocar una situació d'emergència mai viscuda a l'Estat. La ràpida resposta de les administracions i dels serveis públics reforça, segons l'alcalde, el model de país. país.
En situacions de crisi, en situacions d'anormalitat, doncs puguem garantir la igualtat i tots els drets i totes les condicions de la millor manera possible a tots els ciutadans, sense excepció. Per tant, jo crec que en moments com aquests hem de reafirmar doncs, les polítiques públiques, la necessitat d'invertir en recursos públics.
Els cossos de seguretat van desplegar a l'Hospitalet més de 35 patrulles de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, incloent dues d'ordre públic. També hi van participar patrulles de Protecció Civil i els bombers, que van doblar la plantilla amb voluntaris per garantir l'atenció a qualsevol incidència. Als hospitals, tant a la Creu Roja com al de Bellvitge, molts professionals van allargar els seus torns per assegurar l'atenció als pacients.
Aquest matí, com dèiem, els centres educatius de la ciutat han pogut obrir amb normalitat i el servei de metro i ferrocarrils de la Generalitat han pogut restablir el servei. Així s'ha viscut la ressaca de l'apagada a l'Hospitalet.
Les escoles de l'Hospitalet estan funcionant amb normalitat el dia després de la gran apagada general de llum que ha afectat tota la península Ibèrica. Els familiars dels alumnes de l'escola Milagros Consarnau de Santa Eulàlia han portat sense problema els seus nens i nenes. Tots ells han recordat els problemes i la preocupació que van patir durant la jornada d'ahir.
Pierdes conexión con hijos, con nietos, empieza la preocupación. Pero bien, bien, a las 12:30 estábamos en casa y luego ya es cuando empieza la tarea de ver dónde estamos y comunicarse con ellos. Es el único problema que tuvimos.
No, cap problema. Día normal y no sé, a la nit esperant que tornes la llum. I res més. A l'Hector es va agobiar una miqueta, no? Per la nit? Sí o no?
Sí.
I què?
Com va anar? Bé?
Bé.
Per la tarda nit ja doncs, els nens per sopar no teníem llum i bueno, es va fer una mica passat. Però bueno, a les 9 del vespre aproximadament ens va arribar la llum a casa i vam fer normalitat ja.
I aquest matí tot?
Tot amb normalitat. Hem vingut amb l'autobús sense cap problema i l'escola oberta.
Era l'expectativa a veure què podia passar, però bueno, parece que tot està en la normalitat i nada. A ver qué nos depara el futuro.
¿El tema del cole?
Todo bien, muy bien. Sí, sí, habrá menjador, teoría, así que bien.
Les botigues i establiments de la ciutat han obert amb normalitat després de recuperar el subministrament elèctric, encara que hi ha alguns comerços que no saben si poden continuar amb la seva activitat perquè alguns dels seus productes s'han fet malbé.
Esta mañana me he entrado, había luz, gracias a Dios, y bueno, está hay muchos productos descongelados, con lo cual estamos revisando para poder abrir tienda y a ver la decisión que tomamos, porque no sabemos lo que vamos a hacer. Si abrir, no abrir, depende de cómo esté el género.
Pues mira, hoy hemos abierto normal, la persiana ha funcionado, estaban las luces encendidas, la cruz, porque ayer nos olvidamos de apagarlo, yéndonos a las 3 del mediodía que cerramos, y todo funciona normalmente. Hay wifi, hay ordenadores, hay receta electrónica, hay internet, así que todo normal. Ha pasado el susto.
El metro circula a ple rendiment i també el servei de ferrocarrils de la Generalitat i els autobusos.
En principi jo vinc de Sant Andreu de Palomar i he agafat el metro a la línia 1 fins a Espanya, transbordo 47 minuts, com sempre, no ha hagut cap problema, ni problema de personal, ni quantitat de gent, ni res, o sigui que molt bé.
He dormit al despatx, o sigui, ahir ja vaig veure que no hi havia manera de sortir d'aquí, no podia trucar a casa perquè em vinguessin a buscar, vaig dir, bueno, dormo al despatx. Tampoc no el podíem tancar, o sigui, algú s'havia de quedar i vaig pringar jo. M'he aixecat simplement al despatx, hem encès el servidor, tot funcionava bé i ara me'n torno cap a casa a dormir com Déu mana.
El subministrament elèctric s'ha restablert completament a la ciutat i la normalitat ha tornat al dia a dia dels hospitalencs.
El servei de metro i ferrocarrils funcionen, com dèiem, amb normalitat, però no passa el mateix amb Renfe Rodalies. Mica en mica va recuperant el servei a diverses línies, però es manté aturat en algunes estacions, com és el cas de l'Hospitalet, que van sortint trens en comptagotes.
Les imatges de trens encallats a les vies per l'apagada general i gent caminant per les vies, com a l'estació de Bellvitge, han donat pas a una aturada total de Rodalies, si més no, a primera hora del matí. La direcció de Renfe Rodalies havia informat que la jornada començaria amb el servei totalment aturat. I com que la inestabilitat elèctrica continua, Rodalies recomana agafar altres mitjans de transport més fiables.
No podem donar una previsió. Recomanar als viatgers que tenien previst fer el seu desplaçament imprescindible, que avui és el que recomana i volia utilitzar el servei de Rodalies, que utilitzi altres mitjans que estan operatius.
Andanes buides i portes obertes han estat la tònica a l'estació de Bellvitge Gornal.
Poco a poco, pero vengo acá a la estación ahorita de Belviche y no hay nada, no están funcionando. O sea que se me vuelve a ser complicado el día para poder llegar a Sitges. A ver qué solución tomo, si agarro un taxi o espero que se restablezca la... vaya poco a poco restableciéndose las líneas.
A l'estació L'Hospitalet, a la Rambla Just Oliveras, a mig matí i amb comptagotes ja circulaven alguns trens. La prioritat han estat les línies que van cap al nord de Catalunya, com aquest comboi en direcció a Portbou.
Pues sí, porque no hay pantallas, no hay comunicación, pero bueno, tratando de llegar al trabajo, no llego a tiempo, pero por lo menos llegar. No puedo ponerlo en riesgo.
Y supongo que te has quitado un peso encima, ¿no?, pudiendo coger tu tren.
Esperemos que llegue.
Trens a banda, tant l'estació de la Rambla Just Oliveras com la de Bellvitge han continuat prestant servei d'interconnexió i mobilitat entre barris a través de les passarel·les i els passadissos interiors.
Sí, bueno, ja estava passejant, de fet, anava i tornava aquí a fer la volta i bueno, el passadís funciona totalment, podem baixar les escales, creuar per l'altre costat i tot amb normalitat.
Tot i això, a l'estació de Bellvitge Gornal, avui tampoc no funcionaven els ascensors.
L'apagada també ha tingut afectacions sobre la indústria, tot i que l'Hospitalet no ha estat de gravetat pel que fa als treballadors que hi van veure interrompuda la seva feina o bé no han pogut arribar, i aquest matí és una de les principals preocupacions dels sindicats.
A l'Hospitalet, l'afectació de l'apagada d'ahir a la indústria de la ciutat es va viure amb relativa normalitat. L'afectació general es relaciona principalment amb la pèrdua de feina en curs, si bé algunes empreses que treballen amb cambres frigorífiques o del sector turístic han pogut patir danys materials.
Normalitat al districte econòmic, aquells serveis crítics han respost com s'esperava en inversions que s'han fet des de fa molts anys. Molts d'ells es feliciten d'haver-les fet. Hi ha pèrdues, bàsicament aquells que tenien sistemes que depenien de la instantanietat o restauradors, inclús hotels que podien tindre les neveres d'alguna manera ocupades.
Des dels principals sindicats laborals s'ha fet èmfasi en la importància de mantenir els drets laborals dels treballadors en moments de crisi.
És important que la gent estigui en contacte amb els seus comitès d'empresa, amb els seus delegats i delegades de personal, però que sàpiga que tenim drets perquè si no podem arribar al centre de treball no estem obligats a treballar si és la força major la que ens ho impedeix i si a més hem de connectar amb l'empresari per notificar-ho. Quan un treballador està treballant i per conseqüents com causes de força major, com eren les d'ahir, de falta de fluid elèctric, i no pot acabar la seva jornada és completa a efectes salarials i efectes de drets, evidentment. No és culpa seva que no hi hagi llum i, per tant, aquest treballador ha de cobrar el dia sencer.
També s'ha instat a les administracions públiques a establir les mesures i inversions necessàries perquè no es torni a donar una situació semblant i s'ha agraït la tasca dels treballadors que van actuar per la recuperació de la normalitat durant el dia d'ahir.
Ahora es un momento también, como se hizo durante la pandemia, de destacar y reivindicar los derechos de los trabajadores, porque a fin de cuentas los que nos sacan de las problemáticas son finalmente los trabajadores. Ayer mismo, con todos los parones de metro y todos los parones de lo que eran vías, para entendernos, la gente de autobuses y toda la gente de transportes terrestre, pues hizo una labor encomiable, a pesar de que estaba todo como un poco saturado.
Des d'ambdós sindicats s'han elaborat guies i comunicats amb els drets laborals dels treballadors i pautes sobre com procedir davant del seu incompliment.
Pel que fa a l'àmbit sindical, ho han vist, Toni Mora pren el relleu a Lorena González, al capdavant de Comissions Obreres a l'Hospitalet. El nou coordinador ha estat sempre molt vinculat al sindicat i, entre d'altres càrrecs, ha estat el responsable del sector agroalimentari en l'àmbit del Baix Llobregat i també secretari general del Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf. També ha format part de la comissió executiva des que Javier Pacheco va assumir el càrrec de secretari general i des del 2020 ha estat el president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Toni Mora afronta ara el nou càrrec com a coordinador de Comissions Obreres a l'Hospitalet amb la voluntat de vetllar pels drets dels treballadors i treballadores de la ciutat.
El que toca un sindicat és moltes coses, però el primer és que vetllar perquè la classe treballadora de l'Hospitalet tingui les millors condicions de treball i les millors i l'exercici dels seus drets sigui real. I per tant, doncs, intentar que es donin les situacions d'avenç a la negociació col·lectiva i també en el diàleg social, com correspon a una ciutat tan important, doncs, a l'hora de poder arribar a acords en el marc institucional de l'Ajuntament, però també en el marc de les entitats socials.
Una investigació de l'Hospital de Bellvitge i Lidivell ha posat llum sobre la cleptomania, un trastorn invisibilitzat pel qual una persona no pot resistir l'impuls a robar un objecte que, de fet, en molts casos ni tan sols necessita. Per parlar sobre aquest estudi, ens acompanya a l'altra banda de la pantalla la doctora Susana Jiménez, que és cap del Servei de Psicologia Clínica de l'Hospital de Bellvitge i també líder d'aquest estudi. Bona tarda, doctora, i gràcies per atendre'ns.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Aquesta investigació que s'ha dut a terme conclou que es tracta d'un trastorn compulsiu, la cleptomania, i això permet aplicar noves teràpies. Fins ara, com s'havia tractat la cleptomania i què permetrà aquest canvi a partir d'ara?
Sí, fins ara s'havia tractat com un trastorn del control de l'impuls, que de fet és com es classifica en els manuals dels trastorns mentals. És a dir, que el tractament s'orientava molt a l'abstinència i a la prevenció de recaigudes. Amb aquest treball el que hem observat és que hi hauria un subtipus, un subgrup de pacients amb cleptomania que tindrien més trets compulsius que impulsius, gairebé, o que tindrien dels dos tipus i que, per tant, repetirien aquesta conducta, no?, d'agafar objectes no tant per la gratificació de tenir aquests objectes, per aquesta tensió, sinó per intentar, doncs, escapar d'un estat emocional negatiu. I això suposarà que introduirem tècniques més properes al trastorn obsessiu-compulsiu que no tant a les addiccions en el tractament.
Com s'ha dut a terme aquest estudi que permet treure aquesta conclusió que ara comentava i amb quina mostra s'ha basat?
Sí, doncs aquest estudi va sorgir de la constatació de que realment arriben molt pocs pacients amb cleptomania. Vàrem veure que la nostra base de dades únicament teníem 13 casos amb cleptomania pura, que en definitiva la base de dades, pensem que estem parlant de més de 5.000 pacients molt ben estudiats i només teníem aquests 13 casos purs. Però veiem un altre grup de pacients amb cleptomania, però també amb un trastorn de la conducta alimentària associat. És a dir, que el motiu de consulta amb aquestes pacients no era tant la cleptomania, sinó el trastorn de la conducta alimentària. Bé, vam pensar que per contribuir en l'avenç del coneixement d'aquesta patologia, podíem comparar aquests dos grups amb un grup control. I d'aquí va sorgir aquesta pregunta clínica. Quines característiques tenen?
Pel que comentava, tot plegat comportarà aplicar noves teràpies en aquest sentit. Quins són els tractaments més comuns que es feien a dia d'avui pel que fa a la cleptomania i cap on aniran aquestes noves teràpies un cop descoberta aquesta investigació?
Sí, sobretot la primera línia de tractament era el tractament cognitiu-conductual, que és un tipus de tractament psicològic, i tot i que hi ha molt pocs estudis, però aquest és el que havia portat més resultats. Però, com li deia, molt orientat a la cleptomania gairebé com un trastorn addictiu. Bé, això suposa que incorporarem tècniques properes a altres trastorns que tenen més compulsivitat. I el que també és veritat és que de vegades la cleptomania es presenta amb altres trastorns mentals associats, depressió, ansietat, trastorns de la conducta alimentària, com dèiem, també altres addiccions comportamentals o trastorn obsessiu-compulsiu. I en aquest cas, moltes vegades, el tractament farmacològic no es posa tant per la cleptomania, sinó per tota aquesta associació, tots aquests trastorns mentals que es presenten de forma comòrbida.
En aquest estudi es recull que 3 de cada 4 pacients són dones. Per què les dones són més propenses en aquest sentit a patir aquest tipus de trastorn?
Sí, bé, ja li deia que de moment hi ha molt poca recerca en aquest sentit, però sembla que tot el factor de regulació emocional que està més marcat en el cas de les dones podria tenir molt a veure, no? Hi ha dins de les addiccions comportamentals i, per tant, aquests trastorns molt relacionats amb la impulsivitat, la compra compulsiva o l'addicció, per exemple, a xarxes socials estaria més relacionada amb la dona i, en canvi, el trastorn per joc, no? El joc patològic o l'addicció a videojocs, molt més associat en el cas dels homes. Llavors, en el cas de la cleptomania, doncs, que inicialment es definia tant com un trastorn relacionat amb la impulsivitat, semblava que tot l'aspecte de regulació emocional tan present en el cas de la dona amb trastorns relacionats amb el control de l'impuls podia estar doncs, molt present.
Una altra de les conclusions també d'aquest estudi és que un 2,6% de la població és cleptòmana, però els mateixos investigadors ja alerteu que la xifra segurament és molt més alta. La vergonya o l'estigma influeix en el fet que les persones que pateixin evitin, en aquest cas, demanar ajuda?
Sí, totalment, totalment. De fet, el que veiem a la unitat és que els pacients o les pacients arriben o bé perquè els familiars han identificat aquest problema, però en aquest cas venen totalment en contra de la seva voluntat, pressionades per les famílies, o bé perquè ens els deriven des de, doncs, els propis advocats o des dels jutjats, o bé perquè, en definitiva, consulten per un altre trastorn. Però en l'exploració de les primeres entrevistes, els qüestionaris, identifiquem que també hi ha una cleptomania associada. Per tant, realment és que les pacients no consulten directament per aquest problema, pel que vostè deia. Hi ha molta vergonya i també molta incomprensió per part de l'entorn respecte a aquest trastorn. Fins i tot la burla d'aquest trastorn.
Ja per acabar, doctora, també li volia preguntar des de l'equip d'investigadors, voleu recordar també a tota, en aquest cas, la població, que la cleptomania és un trastorn mental i que es pot tractar. Feu aquesta crida perquè la població, del que parlàvem ara, desconeix precisament que és un trastorn i que precisament es pot tractar?
Exactament. Aquest va ser, de fet, el nostre objectiu, donar a conèixer aquest trastorn, l'intentar lluitar i contra l'estigma, visibilitzar aquest problema, dir que evidentment ningú pateix aquesta conducta, aquest problema per voluntat pròpia, sinó que es considera un trastorn mental i que a través del metge de capçalera poden arribar a les unitats de tractament d'addiccions comportamentals per posar-se en mans dels especialistes.
Doncs queda dit i recordem aquest estudi que s'ha realitzat des de l'Hospital de Bellvitge, en el qual la doctora Susana Jiménez ha estat una de les líders d'aquest estudi. Doctora, gràcies per atendre'ns i ens seguim parlant en altres ocasions. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Gràcies.
I continuem a l'informatiu i parlem ara del projecte en dansa del Col·legi Pare Enric d'Osó, que surt al carrer. L'alumnat de primària ha pogut ensenyar familiars i veïns del barri de Bellvitge tot allò que han après.
Els mesos d'assajos i nervis han valgut la pena. Els alumnes de primària del Col·legi Pare Enric d'Osó han firmat una actuació dansaire de primer nivell per coronar el projecte en dansa. Aquest segon trimestre, els cursos de primer a sisè del centre escolar de Bellvitge s'han esforçat de valent per demostrar a familiars i veïns tot el que han preparat a la plaça de les Cultures.
Sempre a Sant Jordi fem una celebració fent que tots els cursos de primària fessin la seva pròpia coreografia a la plaça de la Cultura.
Ens hem esforçat molt per això i tota aquestes coreos només l'han fet una persona. I aquesta persona és la meravellosa Marta,
que és la nostra professora de música.
Doncs nosaltres hem representat aquesta coreografia de dansa ara de Carmina Burana perquè a primer, com era la pandèmia, no la vam poder fer i llavors hem tornat a fer-la i així també una mica més d'emoció, no?
Una mica nerviós, però ha sortit molt bé, la veritat. Amb moltes ganes de que arribés aquest dia, perquè és un dia molt especial, i també amb moltes ganes de ballar amb els meus companys. M'ho he passat molt bé.
L'escola veu la dansa com un instrument molt més profund que un simple entreteniment.
Creiem que és important des de l'escola l'expressió d'emocions, de sentiments, del que sentim a través de les diferents arts, entre elles la música i l'expressió de la dansa. Creiem que és molt important generar el caliu, l'apropament amb les famílies, amb el barri, és molt important també la relació amb el barri, i creiem que tot el que passa a l'escola s'ha de transmetre fora al barri.
El centre aposta per seguir fent créixer el projecte en dansa de cara a les pròximes edicions.
Aquest dissabte es va dur a terme la jornada final de diferents disciplines dels Jocs Escolars de l'Hospitalet. Van acabar les competicions de tenis taula, natació i escacs.
Els Jocs Escolars de l'Hospitalet inicien el tram final de temporada i a poc els diferents esports van tancant el curs. Aquest dissabte, l'entitat organitzadora, el Consell Esportiu de l'Hospitalet, va dur a terme una jornada especial a la qual tres de les disciplines individuals posaven punt final a la temporada. Era el cas del tenis taula, la natació i els escacs.
Ha sido una temporada muy positiva, destacar que la participación en todas las disciplinas pues, ha aumentado. Una de las cosas más importantes a destacar es que la participación femenina en disciplinas que normalmente no ha habido participación, este año sí que la ha habido, esta temporada. O sea que en ese sentido, pues bueno, pues muy orgullosa y muy contenta de estos pequeños cambios en esta temporada.
Amb aquests tres esports tancats, ara falten per finalitzar dues disciplines més individuals, la gimnàstica aeròbica i l'esport dansa, i el gruix d'esports d'equip, que inclouen el bàsquet, el futbol sala, el futbol set i el voleibol. En total, els jocs escolars donen servei a 8.000 infants de la ciutat, i tots comparteixen un denominador comú, la passió per les seves respectives disciplines.
En els parques em vaig comprar una pala de ping-pong, molt cutre, pongori, i després em vaig trobar una taula i vaig jugar amb el meu pare.
Per mi és molt divertit, a la meva escola hi ha un nen que sempre està guanyant a tothom i li vaig voler guanyar i em vaig amuntar i em vaig divertir molt i vaig voler seguir jugant.
Jo vaig començar a jugar a tenis taula perquè el Sander, l'Alexander Glantz, em va dir que era divertit i jo vaig provar el primer dia i em va agradar perquè l'Alexander em va ajudar molt per fer-ho i em va agradar molt perquè vam començar a jugar junts, ens vam riure una mica.
Amb la finalització de les diferents competicions dels Jocs Escolars, el Consell Esportiu de l'Hospitalet se centrarà ara en el pròxim gran esdeveniment programat, la Diada de l'Esport Escolar, prevista pel pròxim dissabte 24 de maig.
I amb els Jocs Escolars ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Després de l'apagada generalitzada a tota la península, l'Hospitalet recupera la normalitat. El subministrament elèctric s'ha anat restablint progressivament i ja hi ha llum a tota la ciutat. La represa del servei elèctric ha fet que aquest matí els centres escolars hagin pogut obrir amb normalitat. Pel que fa al transport públic, el servei de metro i ferrocarrils de la Generalitat funcionen correctament, a excepció de Rodalies, on encara hi ha afectacions. El projecte En dansa del Col·legi Pare Enric d'Ossó ha sortit al carrer per donar a conèixer el treball que els alumnes de primària han dut a terme al llarg del curs. La demostració ha omplert la plaça de la Cultura de Bellvitge. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.